amb Xavi López, director esportiu del Club Nàutic L'Escala. Intervindrà també Tete Sabater, director esportiu del Club Nàutic de Vilanova. Al punt de les 7 actualitzarem com ha anat la jornada de vaga amb el Next Vespre, conduït per l'Ali Giner i Montse Immanent, amb Sergi Mir al control tècnic. El Next Vespre de 7 a 8. A les 8 l'actualitat local. Després de l'informatiu local, el de cine amb Jordi Orno, Àngel Torrent i Anna Garrido. De 9 a 11, els musicals Connexió Eclèctica i Sound System. I a partir de les 11, les reemissions. Per aquest ordre, del més calent a l'Aigüera, l'informatiu local i la tertúlia a la plaça, que hem dedicat avui a l'Escala Vila del Llibre.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. I amb tu.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs bé, ara mateix, perquè tingueu una idea global de coses que van passant pel país, ja sé que moltes no passen a la nostra zona, algunes sí, però perquè tingueu una idea general, a la Nacional 240 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Torregrossa, en sentit Lleida, per una marxa lenta. S'acaba de tallar l'autopista AP7 a l'alçada de l'Ampolla per part d'uns manifestants. Veurem finalment quan dura i amb quin objectiu. AP7 tallada a l'Ampolla amb 2 sentits de la marxa per manifestació. Mentretant, s'ha normalitzat la Nacional 152, i la 154 a Puigcerdà amb 2 sentits de la marxa, i també la A2 a Sant Feliu de Llobregat en sentit Martorell. Per tant, algunes retornen a la normalitat, d'altres es compliquen. Aquests dos darrers flaixos crec que són els més destacats. AP7 a l'alçada de l'Ampolla en 2 sentits de la marxa per manifestació, i Nacional 240, 2 quilòmetres de retenció a Torregrossa en sentit Lleida per una marxa lenta. És el que ens tocarà fer al llarg de tota la tarda, un ull posat a les novetats que es vagin produint i que creiem es aniran multiplicant conforme ens anem apropant a la finalització del programa, en aquestes 7 de la tarda. Per tant, atents, i qualsevol novetat, qualsevol cosa que passi al vostre voltant, també ens ho podeu explicar. Obrim línies, ja no només per concursar, després ho explicarem, sinó també perquè ens expliqueu allò que passa al vostre entorn i com esteu vivint a la vostra població, al vostre municipi, la jornada de vaga. El Far FM, missatge al Twitter, el rebem i l'expliquem. Comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I mira, la Cristina Cantal, els tractors a Girona ja entren, ara mateix rebíem unes imatges, no?
Sí, exacte, fa una estona voltàvem per Sarrià de Ter, direcció a Fontejau, per entrar, com dèiem, a Girona per aquesta manifestació que es farà a les 6 de la tarda, i totes aquelles persones que estaven també amb la marxa lenta, com us comentàvem al principi del programa, que venien caminant per la C66, han entrat simultàniament a Barcelona. Bé, en aquests moments estan entrant.
Doncs mira, si podem contactar amb ells, si hi ha opció, que no ho sé, però si hi ha opció, mira, mirem de parlar amb ells aquí una estona, si es pot, En tot cas,
mirem de contactar-hi.
Vinga, gràcies, Cristina. En tot cas, que sapigueu que doncs, a Girona així estan les coses. Ara sí, anem a fer una miqueta de cuina, va.
Avui cuinem amb
Pere Arenas. Tot i que les marres és un plat típic de la Costa Daurada, a Vilanova també el cuinen, i a casa del Pere també. Es tracta d'un plat molt mariner i molt fra. Així que estigueu atents perquè en Pere ens explica com cuinar-lo.
Bé, anem per un plat que és completament mariner, mariner de Vilanova i que es diu els esmarris de Vilanova. És un plat que és molt senzill perquè penseu que està dintre de la gamma dels ranxos i, per tant, els mariners, que són els que pràcticament el cuinaven damunt de les barques, és un plat exquisit. Bé, els esmarris, quins ingredients té? Els esmarris té ingredients molt senzills. Té la ceba, tomàquet, el pebre vermell, el vi blanc, brou de peix, fideus i seitons. Com ho farem tot això? Primer farem un sofregit de ceba i tomàquet i posarem un polsí de pebre vermell i afegirem el vi blanc quan ho tinguem tot ben sofregit i el brou. I a partir de que això ens ha de quedar una mica bastant suquet i líquid perquè després seguidament ni tirarem els fideus aproximadament per unes 4 persones, doncs 100 grams de fideus per persona. Fideus dels més gruixuts, perquè és el que li dona aquest sabor i aquesta pasta molt bona en boca. I després, quan falti ja 3 o 4 minuts perquè el plat estigui acabat, hi tirarem seitons. Els seitons els haurem tret l'espina, els haurem fet filets, de cada seiton farem 2 filets i n'hi posarem bastants. Depèn del gust de cada persona, doncs podem portar, no sé, 4 o 5 seitons per cap. I tot això és un plat molt calent i és un maridatge entre ranxo i la pasta. Com veieu, ja hem fet 2 plats aquesta setmana que el component important és el fideu. Per tant, penseu que són plats de consistència d'hivern.
Doncs aquesta és la suculent recepta que ens porta avui en Pere Arenas. Anem pres nota, ho provarem.
Navega amb el far.
Fent seguiment de la vaga i el sector que a nosaltres ens preocupa, que és el sector marítim, el sector sobretot de la pesca. Com ha anat aquesta vaga i quina repercussió ha tingut aquesta vaga a les cofradies d'arreu del territori? Doncs anem a saber-ho, de fet, ho hem estat preguntant. Isabel González, comencem per les de l'àrea de Barcelona i el Barcelonès Nord, i el Maresme.
Exacte, si et sembla, comencem per la d'Arenys de Mar, que segons ens han informat, doncs, han pogut treballar amb normalitat. La que no hem pogut contactar i, per tant, entenem que s'han adherit a la vaga perquè no hi ha hagut manera de contactar-hi és la confraria de Blanes. I pel que fa a la de Barcelona, el que ens comentaven des de secretaria és que la confraria com a junta han decidit no adherir-se a la vaga. Els treballadors, que són una altra part diferenciada de la Junta, també han decidit no adherir-se a aquesta vaga. I malgrat que les barques, els pescadors, havien decidit no adherir-se i sortir a feinejar com qualsevol dia normal, no ho han pogut fer en el sector, en aquest cas de l'encerclament, perquè recordem que l'arrossegament està de veda i, per tant, no hi comptem. El sector de l'encerclament no han pogut sortir perquè estaven una miqueta limitats pel tema del transport. Ah. El que els havien comentat era, doncs, que si sortien a feinejar després els transportistes segurament tindrien dificultats per accedir a la confraria i per traslladar-se i aleshores han decidit no sortir a feinejar simplement per aquest motiu, perquè estaven limitats pel tema del transport.
Per tant, són, per entendre'ns, conseqüències de la vaga d'aquells que sí que fan vaga. Pescadors de Barcelona no han sortit a pescar per no poder portar els seus peixos, la seva pesquera, allà on volguessin.
Exacte, i han aprofitat la jornada d'avui per fer feina a terra.
Molt bé, doncs gràcies, Isabel, que vagi bé, fins després.
A tu.
A reveure. De Barcelona cap a Vilanova i la Geltrú, la zona de la comarca del Garraf. Ivan, com ha anat aquí la vaga?
En el cas de la Confraria de Pescadors de Vilanova, tant els pescadors de Sitges com els vilanovins i els de Calafell han decidit fer una aturada amb motiu de la vaga. La confraria, de fet, està tancada i cap barca del sector de la llum i d'encerclament han sortit avui a feinejar. El vicepresident de la confraria, Toni de l'Àguila, ha apuntat que algunes barques més petites sí que han... però que l'activitat principal de la confraria està completament aturada. Per la seva banda, la Confraria de Pescadors de Torredembarra ha decidit no adherir-se a la vaga d'avui i, segons ha explicat el secretari de la confraria i també alcalde del municipi, Eduard Rovira, totes les embarcacions han sortit a la mar i han treballat amb normalitat.
Doncs aquest sí que sembla que han pogut portar el peix allà on volguessin portar-lo, o en tot cas no ha estat això motiu perquè es quedessin amarrats a port. Gràcies, Ivan, fins després.
Fins ara.
I a les comarques gironines, Cristina Cantal, a la zona de l'Empordà, com ha anat?
Doncs mira, la majoria de les confraries gironines s'han unit a la vaga. A l'Escala, precisament, la confraria ha tancat completament i tota la flota d'encerclament s'ha quedat amarrada a port. Altres confraries, com són la de Palamós i la de Sant Feliu de Guíxols, han obert serveis mínims amb una persona responsable a les oficines i han sortit només quatre petites barques a feinejar a cada un dels dos municipis. I en el cas de Sant Feliu, però, tota la flota d'encerclament també s'ha unit a la vaga. A Roses, el personal de la confraria sí que ha anat a treballar i només han sortit les poques barques que ara mateix no estan en veda. Finalment, a la confraria de Llançant s'ha comptat la vaga un 66% dels pescadors. De les 6 barques que tenen, 4 s'han unit a la vaga i 2 han sortit a feinejar, però hem de dir que més que res perquè tenien les xarxes a la mar i les havien d'anar a recollir.
Per tant, diguéssim que en funció d'una confraria o una altra hi ha hagut més seguiment o no, de moment, pel que veiem, jo, fora de la de Barcelona, diria que un 50% aproximadament, no? És el que treballa, un 50% no treballa.
Sí, però bé, els que hi són també serveis mínims. Vull dir que realment sí que la gran majoria han secundat la vaga, però han considerat oportú doncs, poder oferir uns serveis mínims.
Gràcies, Cristina. Fins després, a reveure.
Fins després.
I a la Costa Daurada, Daniel Rodríguez, ha tingut repercussió o no?
Doncs no, normalitat en aquest 21 de febrer, perquè les flotes dels ports pesquers de Tarragona, Cambrils i la Milla de Mar han treballat com si fos un dia normal. Els tres ports han sortit totes les embarcacions a treballar i, per tant, no s'han adherit a la convocatòria d'aturada general, segons han informat els responsables de les confraries de pescadors d'aquests municipis. Per tant, ara, moment ja de subhastar el peix que està arribant en aquestes llotges. Veurem també l'afectació que pugui tenir o no en el tema dels transports, com ara apuntàveu, perquè com també anunciàveu, a l'Ampolla hi ha aquell tall de trànsit a l'autopista P7 i això podria afectar en alguns transportistes.
Per tant, aquí unanimitat de no seguiment de vaga a la zona de la Costa Daurada. Gràcies, Daniel. Fins després.
Fins ara.
I finalment, acabem aquest repàs a les Terres de l'Ebre, les cofradies de les Terres de l'Ebre. Judit Castells, què han fet?
Pues en el cas de les Terres de l'Ebre, les confraries ebrenques tampoc s'han adherit a aquesta vaga general. Aquest matí les barques de les cases d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, del Tebre i l'Ampolla han sortit a pescar com cada matí. I les seves confraries també han obert com cada dia i els compradors s'hi han apropat per comprar les captures durant les subhastes. Tot amb normalitat.
Per tant, diguéssim que amb aquestes dues àrees, les Terres de l'Ebre i la Costa Daurada, es trenca aquesta mena d'equilibri del 50% que teníem fins ara. Majoritàriament, fora d'algunes confraries de pescadors, el gruix ha decidit sortir a treballar, sortir a feinejar i, per tant, mirar de portar producte als mercats. Gràcies, Judit. Si hi ha alguna novetat, ens ho fa saber. Fins després.
Fins després.
A reveure.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
On sí ha tingut repercussió aquesta convocatòria de jornada de vaga ha estat, sens dubte, al sector de l'ensenyament, on escoles i instituts han aturat les seves classes, han aturat el funcionament normal per adherir-se, professors i alumnes en molts casos, en aquesta jornada, sobretot de l'ensenyament públic. Per alguna banda, llegia que algú situava l'aturada en el 60, el 70% del país. En tot cas, preguntem quina valoració en fa el portaveu nacional del sindicat Usted que estés, en Ramon Font. Ramon, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Què tal? Com anem?
Doncs mira, avui t'hem vist, per cert, per la tele. Ja enfilat, anar cridant, que ens has fet patir perquè hem pensat, calla, que com segueixi cridant així, no arribarà, no arribarà l'entrevista de la tarda, saps? Del
doncs ara a la Gran Via tinc segona tanda aquesta tarda, a veure.
Bueno, a mi ja, escolta'm, bueno, no, cuida't, que és molt lleig el que t'acabo de fer. No, cuida't la veu, que demà hem de tornar a la feina i hem d'explicar que les
escolta,
coses...
De profe, la veu està molt exigida, eh? No he fallat mai per la veu, jo.
Doncs un dia ens hem de veure i m'has d'explicar com tu fas. Segur que tens un truc. Escolta'm, com ha anat i quina valoració en feu del seguiment de la vaga d'avui?
Doncs estem satisfets. Crec que hem donat una resposta contundent al professorat. Han fet vaga 32.400, hem quantificat, docents de la pública. Aquí estaríem parlant d'un 45% de seguiment en els centres públics. És veritat que ha estat desigual en algunes zones senceres, instituts grans amb serveis mínims, que vol dir un membre de l'equip directiu i tothom fent vaga. I a més, hem tingut un afegit que ha estat que els estudiants realment la vaga a secundària ha estat amb un seguiment massiu, no? I llavors la incidència al sector d'ensenyament ha estat molt alta, molt alta. No diré total, perquè no seria veritat. Hi ha hagut escoles de primària que no, però fins i tot escoles de primària també les famílies en molts casos no han portat a les criatures al centre.
Bona part de l'èxit d'una vaga, d'una convocatòria general, passa pel món de l'ensenyament i pel món de l'educació, i precisament el vostre sector està reivindicatiu i mobilitzat.
Sí, aquest curs ja és la segona. Mm. Aquesta era d'unes connotacions diferents, perquè era una vaga general, sí. I a ningú se li escapa la situació que estem vivint. Jo crec que hem demostrat, no?, que també estem indignats amb tot el que s'està vertint sobre nosaltres d'acusacions d'adoctrinament, els atacs que es volen fer a la immersió lingüística, tot plegat. Jo crec que ha tirat una mica la gent a fer la vaga i dir nosaltres no tenim por, nosaltres avui plantem cara i anem a lluitar, no abaixarem el cap. Ja s'estan donant situacions d'autocensura, segurament doncs molta gent ha trobat amb la vaga un mecanisme de canalitzar doncs aquesta, no sé si dir frustració, però realment indignació que tenim, no?, amb tots aquests temes, de que sempre estem al punt de mira.
Una qüestió, ara seguirem parlant, però realment creus que la gent s'ha aturat per les qüestions laborals o... Igual aquesta pregunta no te l'hauria de fer ara, però és igual. Perquè jo la percepció que tinc és que la gent s'ha aturat sobretot per qüestions polítiques i del judici, i de l'1 d'octubre i del que estem veient per la tele aquests dies.
Sí, això és evident. O sigui, una vaga general, totes, fins i tot la famosa del 14 de desembre del 89, que era del Plan d'Empleo Juvenil, aquella era una censura cap al govern del PSOE. Totes les vagues generals tenen una lectura política i aquesta està clar que està encaminada doncs, a tota la repressió de l'Estat, en els judicis que hi ha avui, no? I en part això que deia de que plantarem cara i no tenim por, és doncs, allò que diu en Jordi Cuixart, que no sé si en aquest moment estarà declarant, però si no li falta poc, que sempre deia que el seu poder és la nostra por, no? Jo crec que aquí està la cosa i s'està jutjant. Clar, quan parlo d'adoctrinament té molt a veure amb el que passa en el tribunal, perquè a nosaltres no volien que expliquéssim el que va passar l'1 d'octubre. Ara hem vist que el concepte d'autodeterminació que té en les institucions de l'Estat doncs és doncs, com a mínim qüestionable, no? I nosaltres volem seguir parlant de democràcia, volem seguir parlant del dret a l'autodeterminació. No pensem que el dret a l'autodeterminació sigui una cosa pels anglesos i pels francesos, i la descolonització, com deia el fiscal general de l'Estat l'altre dia en el tribunal, clar, aquesta gent passa de dir-te que Espanya és una gran nació de 500 anys a rentar-se les mans amb aquella frase de Felipe II que en mis dominios no se pone el sol. Ja. Si jo dic això en una aula, que soc professor d'història, estic adoctrinant. I la qüestió és que el que en realitat volen és que nosaltres adoctrinem. Vull dir que hi ha una relació entre la situació política i les condicions amb les quals fem la nostra feina molt, molt evident, eh?
Escolta'm, parlaves fa un moment bueno, del suport, no?, del paper que han jugat els estudiants en aquesta vaga. Deixa'm saludar el Borja Latorre, que el tenim també al telèfon. Borja, molt bona tarda, al Sindicat d'Estudiants. Què tal, Borja?
Hola, bona tarda.
Com estem? De fet, com deia ara en Ramon Font, no?, vull dir, gràcies també a vosaltres, als professors, a les famílies, que també segurament han ajudat molt, però també a vosaltres s'ha pogut aturar la jornada. No sé quina valoració en feu.
Bé, sens dubte, doncs ens trobem una nova jornada històrica i que precisament doncs marca el camí que comentàveu, que és la unitat de professors i professores, d'estudiants, de famílies, i que evidentment doncs aquí conflueix amb una vaga també que ha sigut general, que s'ha produït en altres sectors, i que tornem a posar doncs que sobre la taula que l'eix està als carrers i que l'única manera d'aturar la repressió franquista és precisament amb la mobilització contundent, i quina millor manera i quina millor eina que la vaga general.
El seguiment ha estat majoritari, unànim no, però totalment. Ha estat àmpliament majoritari?
Totalment, totalment. Més del 90% de seguiment a instituts i a universitats, que efectivament doncs expressen doncs l'enorme força que tenim quan ens mobilitzem, i que tornem a deixar clar que doncs no ens fiem ni ens hem de fiar de la Comissió Europea ni dels governs de dretes que estan reprimint i que estan tractant els refugiats com animals d'Europa, no, per aconseguir que respecti el dret a l'autodeterminació, sinó que realment el que és el camí doncs és la mobilització als carrers i la lluita contundent.
Ramon, Borja, demà què? És a dir, ara parlarem de l'acte d'aquesta tarda, eh? Vull que d'alguna manera convideu a la gent a l'acte d'aquesta tarda, però i demà què? Normalitat o hem de seguir reivindicant-nos?
Bé, per nosaltres...
Borja, vinga, ja... després, no. Endavant, digues.
Sí, no, que per nosaltres, evidentment, enfoquem aquesta convocatòria de vaga general com un pas més en un pla de lluita que ha d'anar en ascens. Ja hi ha plantejada diferents mobilitzacions en diferents zones, a més de l'Estat, però per nosaltres, no, des del Sindicat d'Estudiants, el que creiem és que la mobilització doncs ha d'anar més, s'ha d'enfortir, i en la nostra opinió aquesta repressió no només respon a que hi ha franquistes incrustats a l'aparell de l'Estat i que mai respectaran el dret d'autodeterminació de Catalunya, sinó que també és la voluntat dels grans empresaris i empresàries, no només espanyols, sinó també catalans, no?, de mantenir el seu poder econòmic i d'aixafar les aspiracions de canvi a tot un poble de Catalunya, que, com comentava el Ramon, lluitem per la República, però també vam lluitar el 29 de novembre en una vaga general brutal, no?, en contra de les retallades, en contra doncs de que s'hagin mantingut les polítiques de dretes de Convergència per part del govern de Quim Torra. Per tant, doncs nosaltres enfoquem la mobilització en el sentit de que hem de continuar els carrers i que efectivament hem d'impulsar la defensa de la República, dels treballadors i treballadores i el poble, perquè és l'eina més potent que tenim per vèncer la repressió i per vèncer l'ultradreta.
Borja, vosaltres us afegiu aquesta tarda a les 6 als Jardinets o no?
Totalment, de fet ja hi som presents, estic parlant des d'aquí, i tornarà a ser doncs, en fi, una nova mobilització potent, i que hem de sortir doncs d'això d'aquí amb més força, amb més ganes i per continuar la mobilització.
Gràcies, Borja, que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Salut.
Igualment, a reveure. Ramon, vostè també a les 6 de la tarda als Jardinets?
Naturalment, sí, sí. I esperem que si algú encara no s'hi ha decidit i és per Barcelona o a prop, que s'hi apunti, perquè serà una manifestació llarga, es preveu massiva. I el que deies, des del minut 1, doncs la propera ja és la vaga feminista del 8 de març, que continuem la lluita. El 16 de març hi ha uns autocars a Madrid que esperem que sigui massiva, també la convocatòria. Per tant, de feina per davant en tenim molta i la farem amb molta il·lusió.
I nosaltres estarem aquí per poder-la explicar. Ramon Font, moltíssimes gràcies i bona jornada.
Gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure.
Adéu.
Doncs ja ho heu vist, gent que ja hi és a la zona dels Jardinets de Gràcia. Tot just d'aquí 34 minuts comença la manifestació. Nosaltres ens aturem 3 i seguim parlant amb convocants d'aquesta jornada.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Divendres, dissabte i diumenge, L'Escala, Vila del Llibre 2019. Presentacions de llibres, taules rodones, activitats infantils i juvenils, representacions teatrals i mostra d'oficis.
L'Escala es converteix aquest cap de setmana en autèntic epicentre literari del país. Més de 75 activitats per a tots els públics, en l'any que es compleix el 150è any del naixement de Caterina Albert, Víctor Català.
No permetis que els altres t'ho llegeixin. Acosta't a L'Escala i comprova-ho tu mateix. De divendres 22 a diumenge 24. L'Escala, Vila del Llibre.
Dissabte 23 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Cobla Montgrins, Pere Rigau i els compositors torroellencs. Concert homenatge al centenari del naixement de Pere Rigau, fundador dels Montgrins, i a la llarga tradició musical de Torroella de Montgrí, on es podran escoltar obres de compositors locals, amb la direcció de Jordi Molina. Dissabte 23 de febrer, a 14:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Dos quarts de sis. Doncs mitja hora exacta perquè comenci aquesta mobilització, aquesta concentració, manifestació, de fet, als Jardinets de Gràcia de Barcelona. De fet, l'ha convocat l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i els CDRs també han fet una crida en aquesta gran manifestació que començarà ja i que baixarà per tot el Passeig de Gràcia fins a la cruïlla de Passeig de Gràcia amb Gran Via, on hi ha un escenari ubicat i on es faran un seguit de parlaments i un seguit de proclames. És habitual que aquestes manifestacions, aquestes mobilitzacions, al final acabin sent concentracions. La quantitat de gent que s'hi aplega al voltant d'aquesta convocatòria fa que moltes vegades no es puguin pràcticament ni bellugar. En tot cas, ens consta, com ens explicava abans de Cristina, que hi ha membres de la Unió de Pagesos que, amb els seus tractors, s'estan dirigint des de diferents punts del territori, des de diferents punts del país, fins i tot des de les Terres de l'Ebre, ho dic perquè és la part més allunyada, cap a aquesta manifestació. Hi ha el sindicat d'estudiants, com sentia, també el sindicat Ustec Estès i, evidentment, les entitats socials Òmnium i Assemblea Nacional Catalana que hi donen suport. De fet, són més de 50 entitats les que a través de la taula per la llibertat han convocat aquesta jornada d'avui i participen en diferent grau, en diferent motiu, en els actes organitzats al llarg del dia d'avui. De fet, tot començava en forma de concentració, en forma de trobada a les 12 del matí a la plaça de la Universitat. Abans, però, havien convocat a la plaça Urquinaona els CDR a les 11, una hora abans, una concentració. Aquestes dues s'han dut a terme amb alguna que altra càrrega dels Mossos d'Esquadra, i ara la de les 6, si va com tothom es pensa, i espero que així sigui, doncs serà més pacífica i, evidentment, més reivindicativa. En volem parlar, ho hem fet amb el sindicat d'estudiants, amb el sindicat Usted que Estès. Volem saludar també el sindicat d'Unió de Pagesos i el seu coordinador territorial, el senyor Hilari Curto. Hilari, molt bona tarda i benvingut.
Sí, hola, molt bona tarda.
La Unió de Pagesos que dona suport en aquesta jornada de vaga i que, de fet, ha tancat els seus centres territorials.
Sí, correcte, sí, no podia ser d'altra manera. Donem suport i han tancat totes les oficines, tant de xarxa com tots els serveis centrals de la Unió de Pagesos.
De fet, ara ens explicaven que hi ha diferents tracturades, algunes d'elles de les terres de Girona, que finalment han acabat algunes d'elles arribant a la ciutat de Barcelona. Hem tingut tracturades també a la zona de les Terres de l'Ebre, a la zona de Tarragona, que avui ha estat un dia on el món de la pagesia també s'ha deixat veure i a través de les marxes lentes ha fet sentir també el seu parer.
Sí, correcte. Sí, sí, s'han fet tracturades a diversos punts del territori, com bé de Girona, també a Lleida aquesta tarda i aquest matí també en alguns jocs. Aquí a les Terres de l'Ebre no s'ha fet tractorada, però sí, altres llocs del país se n'han fet.
Els motius pels quals la Unió de Pagesos s'adhereix en aquesta vaga, per quins motius, Hilari?
Val, bé, els motius, en principi, com no podria ser d'altra manera, és la defensa dels drets i les llibertats que es veuen amenaçats per aquests judicis que s'estan produint en aquests moments, no? Llavors, el sindicat denunciem aquesta causa general oberta contra els polítics activistes. Llavors, per això ens hi sumem.
Correcte. De fet, el món de la pagesia, i a ningú li ha d'estranyar, ha estat un sector que s'ha mostrat molt dinàmic en tots i cada un dels actes que s'han organitzat al voltant d'aquest context, d'aquest moment polític que estem vivint, no?
Sí, correcte. Vull dir, nosaltres, com a organització, estem al costat de les nostres institucions i amb la defensa d'elles, i per tant ens hem de mobilitzar.
Teniu dades de quanta gent del món de la pagesia s'ha mobilitzat o ha participat de les concentracions, o encara no, Hilari?
Bé, encara és aviat, perquè dic, aquesta tarda en alguns llocs hi haurà altres concentracions i tal, i també hi participarà. Però al principi podríem estar valorant, parlant de aquí, les Terres de l'Ebre, al voltant d'un 45% més o menys de seguiment. Clar que és un territori molt divers a nivell agrari, per tant, hi ha grans sectors que el seguiment de la vaga ha sigut més majoritari i altres sectors més minoritaris en funció de l'estat que es troba cada sector, no? Però, bueno, està parlant d'una mitja d'un 45% més o menys de seguiment de la vaga.
En un sector que en molts àmbits les està passant molt magres, allà on et trobes tu mateix, per exemple, el cítric, l'avellana, l'altre dia en parlàvem, les estan passant, no vull dir la paraula putes, però les estan passant putes, no? Les estan passant molt malament.
Sí, 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 sí. L'oliva també, l'oli també és en un moment també bastant crític, la falta de pluges motiva baixes produccions, a més enguany els preus de l'oli són molt baixos, per tant també hi podríem sumar. Llavors, pues sí, són diversos sectors que s'està patint ja de fa uns anys per diversos motius, i de moment pues, les explotacions cada cop pateixen més.
Hilari, en tot cas, molts pagesos ja a Barcelona, d'altres a punt d'arribar, sector de la pagesia que avui també ha decidit aturar-se, i per tant, una jornada més en què el món agrari ha estat al costat de la reivindicació de país. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, vinga.
Fins la propera, a reveure, molt bona tarda.
Adéu.
Ens arriben informacions cada cop més gent s'aplega als Jardinets de Gràcia. Convocants d'aquesta manifestació també l'Assemblea Nacional Catalana. Vicepresident Pep Cruanyes, molt bona tarda.
Bona tarda.
Quina valoració en feu de la jornada d'avui i de la participació de la ciutadania dels catalans?
Bé, en principi pensem que hi ha hagut una bona resposta, que encara s'han d'acabar de saber totes les dades en aquest sentit de mobilització i participació, però pensem que ha estat una mobilització creixent tot el dia i acabarà doncs amb aquestes grans mobilitzacions que ara comentàveu en el cas de Barcelona i en altres indrets de Catalunya.
De fet, ens consta que hi ha gent que s'hi aplega. Suposo que la gent de l'ANC, si no esteu allà, esteu anant-hi, no?, a punt d'arribar-hi. Ai.
Ja s'està amb tota l'organització i ja fa hores, diguem, que s'hi treballa en aquest sentit.
Per cert, no vull deixar passar per alt el fet de que ha coincidit amb la declaració d'en Jordi Sánchez, que hem estat bona part del matí, bueno, gairebé tot el matí mirant-la, per la vaga, malauradament, més escaient que mai, per això.
Sí, evidentment, ha sigut ben bé el dia de... Vaja, també ha sigut una resposta en la detenció del que va ser el nostre president. El nostre president, i com ha deixat ben bé en la seva declaració, doncs és una immensa injustícia el fet de que es detingui una persona per haver estat, doncs, per haver tingut un càrrec dirigent en una entitat democràtica, doncs, que sempre ha actuat de la manera pacífica, democràticament, defensant, doncs, els drets i els objectius que legítimament, doncs, té aquesta organització, no? I, per tant, doncs, avui ens dona encara més argument per seguir endavant i per no acceptar aquesta situació tan injusta que s'està produint.
Previsiblement, la concentració, la manifestació d'aquesta tarda dels Jardinets, de fet, d'aquí uns minuts, que acabarà a la Cruïlla de Passeig de Gràcia amb Gran Via, serà multitudinària. A partir de demà, això vol dir que les entitats socials i cíviques tornem altre cop a generar moviment al país?
És que... Sí, ja s'ha començat, perquè l'altre dia hi va haver-hi precisament aquella gran manifestació a Barcelona,
sí.
I pensem que, aviam, que l'única manera de donar una resposta a aquesta situació de repressió política és sortint al carrer i fent política. El que ens volen és desmobilitzar, el que ens volen és que ens tanquem i que no seguim, doncs, reivindicant els nostres objectius. I el que hem de fer, precisament, és el contrari. O sigui, si volem que aquesta situació s'acabi, el que no podem fer és, desistir davant de la repressió política. Hem de tirar endavant, ens mobilitzarem ara i seguirem mobilitzats, lluitant pels nostres objectius polítics.
Aquest judici creu que està visibilitzant el que aquí ja fa anys que denunciem a la comunitat internacional? És a dir, creu que està mostrant al món, o com a mínim al món que vol veure, al món que vol mirar, la situació que es viu a l'estat espanyol?
Evidentment, aquest judici planteja, tot i que per part de, evidentment, el president del tribunal intenta que sigui formalment molt correcte, es posa en evidència l'element més bàsic i fonamental, que és un judici amb unes persones que se les tenen en llibertat, sense llibertat, diguem, presos des de fa molt temps, per uns fets imaginaris, uns fets no reals, i per uns motius que no són altra cosa que exercir drets democràtics, o sigui, com són la llibertat d'expressió, la llibertat de manifestació i, per tant, hi ha el dret de defensar, doncs, a través de les vies democràtiques com són, doncs, els diputats i el Parlament, defensar, doncs, els anhels polítics, doncs, que en aquest cas és d'exercir el dret de l'autodeterminació del poble de Catalunya. I això en el judici es posa en evidència cada dia amb aquestes declaracions, i per tant es posa en evidència la injustícia i l'actuació, diguem, pròpia d'un país, d'una dictadura, un país no democràtic, de la justícia a l'estat espanyol, tant la policia, que es veu amb aquests informes absolutament inventats per intentar fer un relat d'una violència i d'unes d'una violència que no ha existit, i també molt més greu, la fiscalia. En un país democràtic, la fiscalia i la policia són uns òrgans que estan per defensar els drets dels ciutadans. I aquí veiem doncs, que es transformen en uns òrgans persecutoris de determinades opcions polítiques, i això és inacceptable. I cada vegada aquest judici, evidentment, cada vegada posarà més en evidència aquesta situació davant del món internacional, que de mica en mica, van veient aquesta situació. I, per tant, aquesta suposició de que el fet de ser l'estat espanyol un estat de la Unió Europea ja de per se és un estat democràtic, doncs no és així. O sigui, la democràcia d'un estat s'ha de demostrar cada dia i amb les actuacions, i l'estat espanyol demostra que no ho és.
Darrera qüestió, si em permet. Creu o tem, no és una qüestió opinativa, per tant, tem que que pot haver un final sorprenent o la sentència està escrita?
Aviam, tot això quan un estat es posa en marxa aquests mecanismes repressius vulnerant tots les mateixes pròpies lleis, o sigui, aquí es vulnera tant que es diu la Constitució, de defensar la Constitució, es vulnera contínuament. Quan es fa tot això, es fa precisament per dur a terme una repressió política. De vegades hi ha algú que ha dit que aquests dies que semblava que la Fiscalia s'havia oblidat del delicte de rebel·lió. No s'han oblidat, i aquest serà l'objectiu. Aquest serà l'objectiu, intentar transformar uns fets que són uns fets pacífics i una actuació democràtica amb una rebel·lió política, i aquesta és la sentència que, diguem, que ja podem dir que malauradament ja tenen feta, O sigui, no s'hi han posat, no és un acte de justícia, sinó que és un acte de repressió, i per tant, malauradament hem de comptar que aquesta sentència no tindrà cap sorpresa agradable, que l'única sorpresa agradable seria si hi hagués una absolució, i això no hi serà.
Pep Cruanyes, en un quart d'hora comença, si tot va bé, la mobilització, és a dir, comença a caminar aquesta manifestació. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bona jornada.
Gràcies a vosaltres pel ressò que us en feu.
Gràcies. Fins la propera.
Adéu.
A reveure. Vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, atenent a la trucada del FAR i explicant i valorant la jornada d'avui. Per cert, abans d'acabar, s'ha restablert el trànsit a l'autopista AP7 a l'Ampolla, a l'alçada de l'Ampolla, al Baix Ebre, després que els Mossos d'Esquadra han hagut, finalment, d'actuar per desallotjar els concentrats que tallaven aquesta via. Som al FAR.
Navega amb el FAR.
Seguim al FAR i anem combinant l'actualitat més immediata, l'actualitat de la jornada, el resultat de les mobilitzacions i de les manifestacions que comencen a prendre el protagonisme al país, amb aquelles seccions, amb aquells col·laboradors, amb aquelles persones que setmanalment ens ajuden a entendre i a explicar allò que passa pel nostre voltant. I avui, com sempre, com ens passa tots els dijous, ens agrada aturar-nos per saludar i parlar, en aquest cas, de llibres. Cristina Cantal.
Ha arribat el moment de parlar de llibres i, com cada setmana, ho fem amb la nostra col·laboradora i escriptora de capçalera, la Montse Castanyo. Bona tarda, Montse.
Bona tarda.
Avui, però, crec que ens faràs llepar els dits, amb el llibre que ens porta.
Ja veureu. Avui us volia parlar, doncs, d'un tema diferent, però, evidentment, també a través d'un llibre i, per suposat, relacionat amb el mar. I és, doncs, ni més ni menys que La cuina de la gent del mar, Els ranxos a la barca, de Juanjo Roda. Juanjo Roda és un cuiner molt reconegut i que ha treballat, doncs, fins i tot amb els grans cuiners catalans com Joan Roca, Carme Roscalleda o Ferran Adrià, és a dir, que avui ens enfrontem...
No ens quedem curts.
Exacte, una bona cuina. Bé, doncs, per què us he portat aquest llibre? Doncs perquè hem parlat de moltes coses sobre el mar, hem parlat de novel·les, hem parlat de camins de ronda, hem parlat de llegendes marineres. I m'ha semblat, doncs, molt encertat encetar avui un capítol on la cuina dels pescadors serà la protagonista.
Home, la gastronomia i el Mediterrani sempre anem de la mà, eh? Només cal veure la portada del llibre aquí, que tenim un lluç que...
Escolta, la veritat és que m'he trobat moltíssima literatura relacionada amb cuina. És curiós, però n'hi ha molta, molta, molta. I també, més específicament, amb com cuinar els fruits del mar, peix, marisc. Però n'he trobat molt i molt poca que faci, doncs, un homenatge a la cuina dels pescadors. I aquest, precisament, la cuina de la gent del mar, doncs, ho fa i m'ha semblat molt adient portar-vos-ho. Per què? Doncs perquè la cuina dels pescadors ja sabem que són aquells plats que s'elaboren a bord de les barques de pesca i que té una gran riquesa i una gran qualitat. Evidentment, la matèria primera, el peix acabat de pescar, li dona, doncs, un valor afegit que no és possible tenir a la cuina que es pugui fer en terra. Tu ja saps que aquí a l'Escala en diuen en mar, doncs és diferent de la cuina...
En marc, exacte.
Doncs és diferent de la cuina que es pugui fer en terra. Per què? Doncs perquè, evidentment, el peix ja ha passat unes hores des que ha estat pescat, normalment el trobem en una peixateria, doncs ha estat en contacte amb la llum, amb el gel, i, evidentment, la qualitat del peix, doncs, és diferent.
Home, i la cuina a bord també solen ser receptes fàcils de fer, perquè, clar, representa que era el que menjaven mentre ells treballaven.
Doncs,
per tant, són receptes senzilles que podem portar a terme per aquells que no sou grans cuiners, doncs que també es poden
no
fer.
No som grans cuiners, jo m'incloc.
Jo m'ho havia tret de sobre, però sí, també m'incloc.
Ho reconec. Doncs sí, efectivament, aquesta cuina es caracteritza, doncs, per això que dèiem, no?, per l'ús d'ingredients que són molt humils, per una elaboració molt ràpida i molt senzilla. Evidentment, s'han d'adaptar al ritme de la feina i també, doncs, tenen un reduït espai per poder treballar, no tenen les grans cuines, doncs, que tenim a casa. De tota manera, el tipus de peix utilitzat, evidentment, és de primera, tot i que de vegades, doncs, fan servir espècies que no són prou valorades al mercat, és a dir, ells pesquen, els pescadors, doncs, els exemplars malmesos, doncs, per la pròpia pesca que perdrien valor a la llotja, doncs, precisament és el que fan servir, doncs, per fer les seves menges, aquells exemplars, doncs, que han quedat masegats, trencats i que anirien a formar part, doncs, de la morralla, que també
les sobres,
Exacte, la morralla que reparteixen els pescadors. Els protagonistes, com dèiem, doncs, d'aquests plats són espècies de condició baixa que s'acaben convertint al final en plats exquisits, com per exemple la lluerna, el congre, el gat, la rata, l'aranya, la bastina, la sardina, el verat, la canana, la sípia i aquí a l'Escala, concretament l'escrita. Ja us en parlaré més endavant. El tipus de peix, evidentment, depèn de la pesquera del dia. No porten allò un... Diu, avui, saps com fem les mestresses de casa?
Avui em ve de gust cuinar això.
No va per aquí la cosa. Evidentment, ells cuinen, doncs, una mica el que pesquen i allò que es fa malbé, com hem dit. En aquest llibre que us porto avui, trobarem un recull de plats bàsicament elaborats tal com es feien anys enrere a la barca. I trobem, per exemple, doncs, les espardenyes saltejades. Ho havia sentit, això?
No.
Val. Espardenyes saltejades que m'ha fet tanta curiositat que he pensat, ostres, busca què és una espardenya saltejada, perquè la veritat és que jo sóc forana i llavors en aquest tema no el tinc massa clar.
Per tu les espardenyes és el que es posa als peus,
no? Doncs mira, té una retirada perquè representa que l'espardenya té una forma similar, l'espardenya animal té una forma similar a l'espardenya peça de...
A la sola de la sabata,
exacte. I també la coneixen com a llongo, llonguet o sola, i és un equinoderm. Sembla com si fos un cogombre marí, i el que es menja, doncs, és la part interior, que es veu que avui en dia, com passen moltíssimes peces de pesca, per exemple, el bacallà avui té molt valor, abans no en tenia, doncs pel que fa a l'espardenya, doncs també es veu que ara té un valor a la botiga impressionant, però abans era, doncs, un peix.
O sigui, que es menjaven els pescadors a bord, que eren com les sobres, la morralla que deies
era un equinoderm, no?, doncs de baixa qualitat, i se'l cruspien els pescadors. Diuen que dalt de la barca, doncs, aquestes espardenyes els mariners les netegen amb molta, molta traça i un ganivet, i que senzillament, doncs, el que fan és saltejar-les, és el que dèiem, no?
Sí.
Un tipus de cuina molt, molt senzilla. També ens presenta plats com, per exemple, el típic peixet fregit, això a casa quan érem petits. Ara potser no es fa tant perquè vol feina, però, doncs, perquè ara el netegem i tots, evidentment, ells el fregien sense netejar.
I topa dentro.
Ah, exacte. Peixet fregit, sèpia a la bruta, que és sèpia a la tinta, suquet de peix, que com et deia, a l'Escala és molt típic el suquet d'escrita, que és un tipus de rajada, és un peix que té un esquelet molt cartilaginós i no té espines, llavors per això, almenys per mi, és agradabilíssim.
Excel·lent, perquè jo crec que el que més molesta generalment a la gran majoria de gent a l'hora de menjar peix són les espines.
I més quan parlem de mainada també, però a més és que l'escrita li dona un sabor el suquet, que és espectacular.
Hauríeu de veure, ja sé que ràdio, però la cara de la Montse ara mateix ho està dient. Va, que se li està fent salivera.
No em descobreixis. Bueno, també hi trobaré doncs, altres exemples de cuina on els productes de mar són els principals protagonistes, però que ja no es feien a la barca, sinó que són una mica les evolucions d'aquests primers plats primitius que, evidentment, els pescadors doncs, els portaven a casa i les mestresses de casa, que són molt nostres, doncs, sempre els hi posaven una miqueta doncs, aquells ingredients que feien doncs, que el plat que fes una miqueta més de volum.
Aquell toc, eh?
Ah, exacte. En aquell llibre, La cuina de la gent del mar, Els ranxos a la barca, de Juanjo Roda, com dèiem, són tres els ranxers, i això és un concepte molt curiós, són tres els ranxers que comparteixen els seus coneixements, que van doncs, des de la meitat del segle passat fins a finals de segle, i ens expliquen doncs, què feien, quina era la seva tasca. Perquè no és fàcil dir què és un ranxer, en realitat, a mar, no? Doncs, bueno, és un mariner, pobre home, que a més de tenir totes les tasques habituals que es fan doncs, en una barca, totes les seves feines de pescador, de mariner, doncs, a més l'home cuinava. I clar, què passava, doncs? Que mentre els altres havien acabat, per exemple, el seu torn i s'anaven a descansar, doncs el ranxer pobre havia d'anar a cuinar per tothom i, a més, no rebia una compensació específica.
I això sí que és amor a l'art,
sí, és amor a la cuina.
El de més són tonteries.
És amor a la cuina. Doncs, com us dèiem, en aquest llibre que coneixereu grans plats amb ingredients senzills, també trobareu dites marineres, mètodes de pesca, com preparar conserves, o la curiosa manera de repartir els guanys entre la tripulació, que, per exemple, aquí a l'escala doncs, se'n diu a la part. Bé, és un llibre molt complet, ens parla de cuina, però també ens parla de tots aquests costums de mar que nosaltres, doncs, com que estem en terra, doncs no acabem de conèixer. I com que la Cristina em diu que me falta molt i molt poquet temps, aprofitaré doncs, aquesta estoneta per explicar-vos una curiositat. Quina és la curiositat?
A veure,
no t'imaginaries mai quin animal cuinaven els pescadors a bord.
Sí. Digues. Animal marí, no?
Animal marí, bueno, marí, en fi. Tu t'imagines assaborint una gavina?
És que, mira, no em diguis per què, però ho estava pensant. Anava a dir perquè el pitjor que jo pensava era una rata, i jo pensava, qui són les rates del mar? Les gavines.
Les gavines, exacte. Jo em vaig quedar morta, doncs sí, és veritat. Gavina guisada. Diu que avui en dia la pesca de la gavina doncs, està, per suposat, prohibida, i m'imagino que per un tema de salubritat o d'higiene. Però, a més, el seu sabor, que és molt fort, crec que no seria del nostre grat, però bé, ells se la menjaven. I diu que avui aquest plat que ells feien a la barca també es fa, però amb pollastre. Llavors, què feien?
Això ja sona millor.
Pollastres són una miqueta millor. Doncs això, resulta que en el saber popular, culinari, de molts pobles de costa, apareix la gavina doncs, com una menja doncs, a la barca. I com la feien? Doncs és curiós perquè la guisaven avinagrada, és a dir, la caçaven, m'imagino, la tenien un parell de dies en vinagre, allò que devia
per matar-ho tot,
no? Mica macerada per matar-ho tot. I després li afegien una salsa feta amb espines i vísceres de peix fermentades, que era doncs, una salsa que ja feien servir els romans i que s'anomena garum o garum. Buscant temes relacionats amb la cuina dels pescadors, he trobat un estudi elaborat pel Museu de la Pesca de Palamós, això també és interessant, on s'arriba a la conclusió de que, de fet, l'antiga cuina de barca dels pescadors era molt precària, amb mitjans, que era ràpida, que era saciant, que era energètica, que era molt calòrica i que poc tenia a veure amb les reelaboracions sofisticades d'alguns plats que avui serveixen a alguns restaurants sota l'atractiva etiqueta de cuina tradicional de la gent del mar, que vesteix molt. Però jo també la veritat és que això té una altra lectura. Per mi doncs, és que aquest tipus de cuina, aquesta cuina antiga, senzilla, dels pescadors a la barca, doncs ha estat revaloritzada, perquè no ho mirem així, senzillament ha estat revaloritzada, i actualment és un patrimoni gastronòmic defensat per tots els pobles de costa.
Que és una gran frase,
És una gran frase, escolta, ja, una realitat sempre té moltes lectures i aquesta és la meva. També només 30 segons per dir-vos que a tots els ports, pràcticament tots els ports de la nostra costa, trobarem centres d'interpretació del peix. A l'Escala, per exemple, tenim el Maram, des d'on sovint doncs, ofereixen cursets de cuina marinera, on podem apropar-nos doncs, a la vida que feien els nostres pescadors, des de la cuina fins als seus hàbits i tot plegat. Com us deia, el llibre d'avui, fantàstic. Estem parlant de La cuina de la gent del mar, Els ranxos a la barca, de Juanjo Roda.
Doncs moltíssimes gràcies, Montse. M'ha encantat que ens acostis també a la gastronomia i veiem que el mar sempre té molts àmbits i que a través dels llibres també els podem descobrir. T'espero la setmana que ve, veurem què em sorprèn.
Vinga.
Gràcies.
Així arribem a les 6 en punt de la tarda. Tornem després a escoltar l'actualitat del dia.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Divendres, dissabte i diumenge, L'Escala, Vila del Llibre 2019. Presentacions de llibres, taules rodones, activitats infantils i juvenils, representacions teatrals i mostra d'oficis.
L'Escala es converteix aquest cap de setmana en autèntic epicentre literari del país. Més de 75 activitats per a tots els públics, en l'any que es compleix el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert, Víctor Català.
No permetis que els altres t'ho llegeixin. Acosta't a L'Escala i comprova-ho tu mateix. De divendres 22 a diumenge 24. L'Escala, Vila del Llibre.
Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad.